tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i bon divendres. És 23 de maig del 2025, cel completament serè, però fred. Aquest matí fa molt fred, tenint en compte l'època de l'any en la que ens trobem. Maniel Puigverd, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Amb quins valors comença la jornada?
Doncs amb temperatures en aquesta franja baixa, com deies, amb aquest fred de primera hora del matí. Tenim ara mateix un grau positiu a Vall de Núria, en tenim 4 a Molló, 6 graus els tenim a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 7 graus a Olot, a Ripoll i també a Vic, 8 a Sant Feliu de Pallerols, 9 graus a la Vall d'en Bas i a Besalú, 10 a Castellfollit de la Roca, 12 graus a Banyoles, 14 graus a Girona, 16 a Figueres i 18 graus a Roses.
El temps, Daniel Ramírez.
Avui aquest divendres ens portarà menys inestabilitat atmosfèrica, més sol i menys ruixats. Hi van caure 14 litres, especialment matinada matí, la tarda va repetir a Santa Coloma de Farners, o 18 a la Bisbal d'Empordà, al voltant dels 20 litres la zona de Blanes. Doncs bé, avui preveiem algun ruixadet de tarda, sobretot cap a la Selva, no ho descartem, a Osona, Lluçanès, 4 gotes a la Garrotxa, prop del Montseny, Guilleries, sobretot en aquest sector. Seria a partir de les 4, 5, 6 de la tarda. Poca cosa tot plegat. La temperatura una mica més alta. Per tant, màximes de 22 a 25 graus, ben bé, puntualment arribant als 26. I tot això en un dia globalment assolellat amb aquestes nuvolades de tarda que poden donar, doncs, 4 trons, sobretot, com dèiem, a la comarca de la Selva. Dissabte, un dia marcat també pel sol, boirines al matí, no hi haurà pràcticament boira, potser cap a Osona, i la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27, ambient preestiuenc pràcticament, però d'altra banda, temperatura normal el mes de maig, ja la segona quinzena. A la tarda podria caure alguna gotellada cap a les Guilleries del Coll de Cabra, però molt, molt poca cosa. Realment la possibilitat és força baixa. I diumenge segueix aquest ambient de sol, del 4 nublades a la tarda, però pràcticament sense precipitació, potser algun ruixat al Pirineu més oriental. I dilluns també, algun ruixat de tarda cap al Ripollès, Cerdanya, poca cosa, tot plegat. En definitiva, que la temperatura, doncs, sembla que ha tocat fons, sembla que es anirà recuperant els propers dies, i això sí, ja anunciem que cap al dia 28-29, a partir de dimarts, dimecres, dijous, de la setmana vinent, ens ve una important pujada de temperatura. Veurem si serà una onada de calor, però podríem superar els 30 o 32 graus de temperatura màxima en un ambient ja totalment estiuenc.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot s'uneixen per reclamar que CaixaBank no vengui 23 pisos de la ciutat.
L'entitat bancària ha anunciat la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer i això vol dir que hauran de deixar l'immoble. Els veïns s'han manifestat aquest dijous a la tarda davant l'Ajuntament i posteriorment han presentat les seves preocupacions al ple municipal. La moció presentada per la CUP i encapçalada per membres del sindicat ha estat aprovada amb el suport majoritari de tots els grups.
Escoltem a dos dels afectats.
Que no volen tenir-ho més per lloguer. I, o sigui, estem en una situació que jo no vull invertir aquests diners, que no em semblen raonables per un pis que no està en gaire bon estat.
D'altra banda, avui també és notícia la seguretat ciutadana perquè Olot apostarà per la seguretat privada per vigilar equipaments municipals.
Un vigilant de nit s'ocuparà d'aquest servei que serà addicional a la policia municipal. El desig de l'equip de govern de l'Ajuntament seria posar en marxa el servei a partir de les festes d'altura. En la modificació de crèdit aprovada en el ple d'aquest dijous s'ha acordat destinar 132.000 euros en temes de seguretat. A banda d'aquesta quantitat, també s'han destinat diners a barris, a iniciatives i actes culturals o entitats esportives entre...
Però sobre el vigilant, l'alcalde d'Olot, Tierbos, diu això.
Amb un cotxe que es pugui fer càrrec a les nits de vigilar els diferents espais i edificis municipals. D'aquesta manera, deslliurem quan sonen alarmes, quan hi ha algun tipus de situació en aquests establiments, doncs alliberem la policia, que recurrentment doncs, hi ha d'anar, a vegades per temes de falses alarmes, a vegades per d'altres temes, no? I aquesta persona podrà ocupar-se d'aquesta feina, aquest vigilant, i a més doncs, també fent-ho, també doncs, tindrem uns ulls més passejant i movent-se per la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot destina 200.000 euros més al projecte de regeneració del nucli antic.
Itziar González i el seu equip estan preparant aquests dies la documentació per presentar el pla de barris de la Generalitat. L'objectiu, segons l'alcalde d'Olot, és presentar una memòria tan atractiva com sigui possible per poder optar al màxim de finançament de la Generalitat per executar el projecte.
I atenció, perquè a Ripoll, dilluns, la policia local engegarà una nova campanya per controlar els vehicles de mobilitat especial.
Durant tota la setmana, els agents duran a terme controls a les vies amb més densitat, com és el cas del centre de la vila. L'actuació es desplega coordinadament amb el Servei Català de Trànsit, amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa, especialment dels conductors de patinets elèctrics.
Escoltem el cap de la policia local de Ripoll, és Francesc Campai.
Vist un augment, el que passa que també hem reduït molt les infraccions perquè hem fet molta vigilància de paisà. I ens dediquem amb agents de paisà, doncs sobretot a les tardes, a vigilar els patinets que circulen pel casc antic. I la denúncia són 200 euros a pagar 100 i nosaltres el diumenge al vespre hem de donar compte al Servei Català de totes les infraccions que hem detectat i totes les que hem sancionat.
Carla Simón opta la Palma d'Or a Cannes. La directora criada a la Garrotxa presenta Romeria, que és el seu tercer film.
La cineasta tanca la trilogia familiar autobiogràfica amb aquesta pel·lícula que se centra en la història de moltes famílies trencades pel tabú de la sida i el consum de drogues. Aquest dimecres s'ha fet la projecció del film, on Simón ha rebut una ovació de 12 minuts per part del públic assistent.
Per nosaltres és un honor absolut estar aquí. No, també una cosa nova, perquè les altres dues pel·lícules s'havien estrenat a Berlín i de sobte bueno, és un honor estar a la secció oficial d'aquest festival compartint aquesta secció i bueno, amb cineastes que per mi han estat molt referents, no? I ja està, o sigui, amb això ens conformem.
Avui també us hem d'explicar que en Guifré i la Guinadell tornaran a sortir de gala aquest cap de setmana a Ripoll per ser els protagonistes de dos dies commemoratius del seu 80è aniversari.
A Cercavila, l'exposició retrospectiva, l'acompanyament dels antics grallers o la sardana en honor a les 8 dècades d'història són tan sols una part d'un programa festiu de dissabte i que continuarà diumenge, on, entre d'altres, es comptarà amb la participació de 14 colles geganteres.
La Yolanda Fernández és membre de la colla gegantera.
Ja comencem amb una Cercavila que ens tornarà a portar fins a l'església de Sant Pere, on estem muntant una exposició amb fotografies i amb diferents coses de tots aquests anys que hem pogut recopilar dels gegants.
L'escola salesiana de Ripoll conserva un piano del qual no es coneix ben bé ni l'origen ni la data exacta de la fabricació, però es veu que formava part del dia a dia dels alumnes del centre dels darrers 70 anys fins a entrada a la dècada dels 80, quan es va tancar definitivament el teatre per no poder complir amb la normativa.
Avui traurem la pols a la història que amaga aquest instrument i el que queda darrere les portes d'una part de l'edifici poc conegut avui dia.
Per tant, aquests elements eren uns elements educatius bàsics de totes les escoles salesianes. El que passa que després, doncs, també amb el temps, aquestes coses doncs, també van evolucionar. I dins del teatre, com que encara no hi havia la música enllatada com hi ha ara, doncs el piano era un element molt, molt important per les... es feien sarsueles o es feien pastorets, per exemple, i ara parlava amb una persona precisament que havia vingut als pastorets que es havien celebrat aquí també aquí a l'escola i feien servir el piano i violí.
I la festa del Roser de les Preses a punt comptarà amb la presència de més d'una cinquantena de puntaires aquest cap de setmana.
És una de les novetats de la festa petita del poble que tindrà més d'una desena d'activitats durant aquest cap de setmana.
La Fundació RCR Rabunca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa publiquen un llibre amb fotografies de Pep Sau.
El llibre és un homenatge i un reconeixement a la tasca fotogràfica, però també ambiental, que va fer en Pep durant anys. El llibre es titula Atmosferes, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i s'ha presentat recentment.
Anem als esports. Quatre equips garrotxins jugaran els play-off per jugar de categoria. El Bosc de Toscó ho farà contra el Fornells en aquesta primera eliminatòria per pujar a primera catalana.
Sant Pere Martí, Ustoles i Vall d'en Bas lluitaran per una plaça a tercera catalana.
Escoltem el tècnic Fran Dorca, que explica que estan molt motivats per aconseguir tirar endavant un partit que es preveu especialment emocionant.
Fa que bé, t'acumula, t'enfonsa, intenta ficar-te moltes pilotes a l'àrea. Res, m'espero això, m'espero un partit molt complicat, sobretot ells juguen a casa i suposo que voldran treure, si poden guanyar, més que empatar i res, això, m'espero un equip molt potent, per mi és un dels millors equips, sobretot a nivell de joc i d'intensitat i res, m'espero això, un Fornells en la seva millor versió.
El Club Patinatge Artístic Olot disposat a conquerir l'or europeu.
Aquest cap de setmana celebra el Campionat Continental de Grups de Showgran a Saragossa. Les patinadores venen de dos campionats on no han aconseguit els resultats esperats.
El coreògraf Ricard Planiol explica que les patinadores estan fent un esforç enorme per polir els detalls de cara a aquest campionat.
La veritat és que ara està en un dels millors moments de la temporada. sempre tots els inicis són una mica complicats perquè tots els equips arriben doncs, una mica verds, diguem-ho d'aquesta manera, perquè la coreografia bueno, està molt acabada d'elaborar. No? Aleshores, ara ja és un treball molt més precís, amb buscant molt més el detall en moltes coses, i també amb la seguretat, sobretot amb el tema de la seguretat, i que elles ja se l'han fet seva la coreografia.
I acabem parlant de futbol sala, perquè el torneig de futbol sala de la Vall de Ribes arriba enguany a la quarta edició.
La Ribes League començarà dilluns que ve i s'allargarà fins al 28 de juny. El torneig comptarà amb 12 equips masculins i 4 de femenins que jugaran els partits de dilluns a divendres. A més, la Ribes League serà l'encarregada d'obrir la temporada de tornejos d'estiu al Ripollès.
Escoltem en Xavi Ribes, que és organitzador del torneig.
Quarta edició que tornem a fer del torneig, amb normes de la Ribes League, que són similars a la Kings League, però ens n'hem inventat així alguna. Crec que amb les normes que tenim ens quedem, que van ser xules, van ser ni molt decisives per a l'equip, però molt per disfrutar molt amb el públic, per tant ens quedem amb aquestes.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 11.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Us ho dèiem en titulars, el Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot s'uneixen per reclamar que CaixaBank no vengui 23 pisos de la ciutat. L'entitat bancària ha anunciat la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer i això vol dir que hauran de deixar l'immoble.
Els veïns s'han manifestat aquest dijous a la tarda davant l'Ajuntament i posteriorment han presentat les seves preocupacions al ple municipal. La moció presentada per la CUP i encapçalada per membres del sindicat ha estat aprovada amb el suport majoritari de tots els...
Informa Roger Isern.
Entre els anys 2002 i 2012, l'obra social La Caixa va construir 2.300 habitatges a Catalunya en 23 municipis diferents, tots ells amb les particularitats d'habitatges de lloguer protegit i una promoció que va rebre una subvenció pública de 25 milions d'euros. Segons el Sindicat de Llogaters de Catalunya, les persones que viuen en aquestes promocions d'habitatges han patit diverses problemàtiques, com clàusules abusives o renovacions amb pujades de lloguer, entre d'altres. A Olot, un grup de veïns i veïnes de 23 pisos situats entre el passatge Bernat Metge, número 14, i la carretera de Ridaura, en els números 45 i 47, han rebut l'avís per part de CaixaBank informant sobre la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer. Alhora, se'ls ha comunicat que qui no pugui pagar el pis serà expulsat. Els afectats, Mohamed Sida i Basilus i Jojo, expliquen el cas en què es troben.
Que no volen tenir-ho més per lloguer, i o sigui, estem en una situació que no, jo no vull invertir aquests diners, que no em semblen raonables per un pis que no està en gaire bon estat.
Si no, tothom podem arribar a comprar, no arribem a comprar un pis. Volem, el que defensem és volem un vivenda públic, un vivenda digna per tothom.
Sobre aquesta situació, la CUP ha presentat una moció liderada també pels representants veïnals. El portaveu de la CUP Olot és Jordi Gasull.
El problema és aquest sistema capitalista, que protegeix més la rendibilitat del negoci de l'habitatge d'uns quants milionaris que no pas el dret a l'habitatge de totes les famílies.
Una moció a la qual els diferents grups polítics han donat suport, excepte Vox. Qui s'ha mostrat contundent ha estat el regidor d'habitatge, Jordi Güell.
Estem parlant d'habitatges, però darrere dels habitatges ja no hi ha projectes de vida. No? I el fet de perdre i de trobar-se en aquesta situació són projectes de vida que corren el risc d'estroncar-se.
Jaume Mir, regidor del PSC Olot, i Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, s'han centrat en el focus del problema i han remarcat que no s'hauria de perdre el poc habitatge de protecció oficial que existeix a dia d'avui.
Cal habitatge protegit, en cal fer de nou i cal no perdre'n el que ja tenim. No? D'alguna manera, no té massa sentit, no?, que anem construint habitatge de protecció pública.
Però clar, quin és el problema? Que Olot perdrà més habitatge protegit i no ens ho podem permetre.
L'únic regidor, com explicàvem, que s'ha abstingut en la votació de la moció de suport al veïnat del bloc de pisos de protecció oficial de la Caixa ha estat el portaveu de Vox Olot, Daniel Plana.
Que aquesta mateixa o qualsevol altra entitat emeti una línia de finançament sense interès per cada veí afectat, perquè cada veí afectat pugui deixar de ser arrendatari del seu habitatge actual i convertir-se en propietari.
Just abans del ple d'aquest dijous, una trentena de persones convocades pel sindicat de llogaters s'han concentrat amb alguns dels afectats just davant de l'Ajuntament per donar suport als veïns, que també han assistit a la primera part del ple de maig.
Olot apostarà per la seguretat privada per vigilar equipaments municipals. Un vigilant de nit s'ocuparà d'aquest servei que serà addicional a la policia municipal.
El desig de l'equip de govern de l'Ajuntament seria posar en marxa el servei a partir de les festes d'altura. En la modificació de crèdit aprovada en el ple d'aquest dijous s'ha acordat destinar 132.000 euros en temes de seguretat. A banda d'aquesta quantitat, també s'han destinat diners a barris, a iniciatives i actes culturals o entitats esportives, entre d'altres.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una modificació de crèdit en el ple d'aquest dijous que ronda els 2 milions i mig d'euros, en el qual hi ha una partida destinada a la seguretat. En aquesta matèria s'hi destinen 132.000 euros per tal de posar en marxa un nou servei de vigilància nocturna. La persona encarregada s'ocuparà dels edificis i equipaments municipals per tal de donar un suport addicional a la policia municipal. Una aposta que, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Armós, referma la política de seguretat que es vol per la ciutat.
Una persona de vigilància amb un cotxe que es pugui fer càrrec a les nits de vigilar els diferents espais i edificis municipals. D'aquesta manera deslliurem quan sonen alarmes, quan hi ha algun tipus de situació en aquests establiments, doncs alliberem la policia, que recurrentment doncs hi ha d'anar, a vegades per temes de falses alarmes, a vegades per d'altres temes, no? I aquesta persona podrà ocupar-se d'aquesta feina, aquest vigilant, i a més doncs, també fent-ho, també doncs, tindrem uns ulls més passejant i movent-se per la ciutat.
La decisió de tenir vigilància nocturna a càrrec de seguretat privada arriba després que, entre altres aspectes, des de l'Ajuntament d'Olot s'hagi analitzat el que ja han fet alguns municipis de la Garrotxa. La prioritat de l'equip de govern és ampliar la plantilla d'agents de policia municipal, però a dia d'avui no se'ls hi permet. Arbós detalla que davant aquesta situació s'han de buscar alternatives i deixa clar que la seguretat privada no pot fer les mateixes actuacions que policia municipal i Mossos d'Esquadra.
No, directament no, perquè no tenen les mateixes atribucions. Aquí el que fem és, al final, sí que les atribucions dins d'aquesta propietat municipal, els edificis municipals, per exemple, doncs aquí sí que hi ha tota una feina que poden fer guàrdies de seguretat privada. Però determinades actuacions o carrers, evident que només la pot fer la policia municipal. Aquesta competència és exclusiva de Mossos d'Esquadra i policia local.
L'import total de la modificació de crèdit de l'Ajuntament d'Olot aprovada en el ple d'aquest dijous ronda els 2 milions i mig d'euros, dels quals la meitat corresponen a canvis de partida o capítols del mateix pressupost municipal.
I atenció, perquè a Ripoll la policia municipal engegarà dilluns una nova campanya per controlar els vehicles de mobilitat personal.
Durant tota la setmana, els agents duran a terme controls a les vies amb més densitat, com és el cas del centre de la vila. L'actuació es desplega coordinadament amb el Servei Català de Trànsit, amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa, especialment dels conductors de patinets elèctrics.
És una crònica d'en Joan Manel Robles.
La policia local de Ripoll posarà en marxa el pròxim dilluns una campanya de control de vehicles de mobilitat personal, centrada especialment en els patinets elèctrics. Fins diumenge 1 de juny, els agents duran a terme controls a les vies amb més densitat de trànsit, com pot ser en el nucli històric de la vila. Des de principi d'any ja s'han imposat 33 sancions per incompliment de la normativa, 21 s'han interposat a conductors de bicicletes i 12 a conductors de patinets elèctrics. Francesc Campayo és el cap de la policia local de Ripoll.
Normalment el que passa és que també hem reduït molt les infraccions perquè hem fet molta vigilància de paisà i ens dediquem amb agents de paisà, doncs, sobretot a les tardes, a vigilar els patinets que circulen pel casc antic. I la denúncia són 200 euros a pagar 100 i nosaltres el diumenge al vespre hem de donar compte al Servei Català de totes les infraccions que hem detectat i totes les que hem sancionat.
Els agents s'encarreguen de verificar que els conductors compleixen amb la normativa, especialment pel que fa a l'equipament obligatori, la senyalització, el respecte als espais de circulació i l'ús de dispositius electrònics com auriculars o mòbils que poden distreure durant la conducció.
Controlarem bàsicament el centre, el passeig Regull, el pont Calatrava, totes aquestes zones que hem reforçat la senyalització perquè hem detectat que hi ha molts patinets en aquesta zona i vam fer un reforç de la senyalització perquè quedés clar. Tot i que la gent ja sap que no es pot circular per zona de vianants, ho saben perfectament, però veiem moltes infraccions d'aquest tipus. I ens dedicarem tota la setmana tots els agents a controlar aquest tipus d'infraccions.
L'actuació es desplega coordinadament amb el Servei Català de Trànsit.
Són les 8 i 19. L'Ajuntament d'Olot destinarà 200.000 euros més al projecte de regeneració del nucli antic. Itziar González i el seu equip estan preparant aquests dies la documentació per presentar el Pla de Barris de la Generalitat. L'objectiu, segons l'alcalde d'Olot, és presentar una memòria tan atractiva com sigui possible per poder optar al màxim de finançament de la Generalitat per tal d'executar aquest projecte. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una modificació de crèdit per destinar més diners al projecte de regeneració del nucli antic. Actualment l'equip de treball liderat per Itziar González està preparant tota la documentació i estudis per presentar-se al Pla de Barris que la Generalitat ha presentat de manera oficial aquesta setmana i que permetrà als ajuntaments arreu de Catalunya impulsar accions de millora. L'equip de govern destina 200.000 euros més per presentar una memòria al màxim decorada i atractiva possible perquè la Generalitat els doni la subvenció, a poder ser els 25 milions d'euros com a màxim que poden optar ciutats amb el nombre d'habitants com Olot. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Aquesta proposta requereix d'un nivell d'estudis, de projectes, que per això posem despesa, diguem, donem recursos ordinaris de despesa corrent perquè es pugui acabar de completar. Perquè diguem, després això és recuperable a través de quan ens l'acabin adjudicant, que tenim l'esperança que serà així perquè s'està fent molt bona feina. Per tant, el que està fent és preparar, diguem, no només les accions que s'haurien de fer aquest any, sinó les que s'haurien de fer durant els propers 5 anys, que és l'àmbit d'actuació del Pla de Barris, i fins i tot més enllà, però diguem, sobretot en aquests 5 anys, que són, o sigui, totes les que nosaltres presentem a dins del Pla de Barris perquè ens acabin donant aquesta quantitat.
Si el consistori obtingui rep finalment la subvenció, que segons l'alcalde Agustí Arbós és molt probable que sí perquè s'està fent bona feina en aquest àmbit, es recuperaria també una part d'aquests 200.000 euros. El Pla de Barris finança fins al 60% de les actuacions i l'altre 40% l'han de portar a altres administracions, els ajuntaments, per exemple, o privats. Segons l'alcalde d'Olot, el de regeneració del nucli antic és un projecte que va molt més enllà de fer millores als habitatges del barri vell.
Això és un projecte molt i molt extens, que no és només de, bàsicament, no parlem d'obra pública i prou, no parlem només de rehabilitació d'habitatge, no parlem només d'estructura de la propietat dels habitatges o de temes de moviment urbanístic, de modificacions de planejament, etc. No parlem dels serveis nous que han de néixer, de si hi ha d'haver una escola a bressol, si hi ha d'haver una nova biblioteca, no parlem en concret de tot això, sinó que a més hi ha àmbit social, dinamització social, àmbit comunitari, aquí hi ha moltíssims elements en aquest pla que estem treballant ara i que l'Itziar està liderant.
Com més detallat sigui el projecte, més números tenen els ajuntaments de rebre una subvenció major a través del Pla de Barris. El consistori i l'equip de treball d'Itziar González encara tenen uns mesos per treballar en la documentació a entregar. No serà fins a la tardor, possiblement al mes de setembre, quan els ajuntaments podran presentar les seves memòries.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, que ara ens porta fins al cinema. Carla Simón opta a la Palma d'Or a Canes. La directora criada a la Garrotxa presenta Romeria, que és el seu tercer film.
La cineasta tanca la trilogia familiar autobiogràfica amb aquesta pel·lícula que se centra en la història de moltes famílies trencades pel tabú de la sida i el consum de drogues. Aquest dimecres s'ha fet la projecció del film on Simón ha rebut una ovació de 12 minuts per part del públic assistent.
Els festivals de cinema han funcionat sempre com aliats de Carla Simón, directora de cinema criada a les Planes d'Hostoles. La seva primera experiència, com bé recordaran, en un certamen va ser l'any 2017 a la Berlinale, amb Estiu 1993, on va rebre el premi a la millor òpera prima i el gran premi del jurat de la secció Generation Couples. 5 anys més tard hi va tornar ja a la secció oficial, on va aixecar l'Os d'Or, el màxim reconeixement. I també com a Berlín, Carla Simón arriba al Festival de Cannes a pocs dies de tornar a ser mare. Precisament a França opta aquest dissabte a guanyar la Palma d'Or, un dels guardons més prestigiosos del sector cinematogràfic. Segons els crítics i experts, és una de les favorites per endur-se el guardó amb Romeria, el seu tercer film basat en els seus orígens familiars. Simón reconeix que el premi ja és estar nominada dins la secció oficial envoltada, segons explica, de persones referents al sector.
Per nosaltres és un honor absolut estar aquí. No, també una cosa nova, perquè les altres dues pel·lícules s'havien estrenat a Berlín i de sobte bueno, és un honor estar a la secció oficial d'aquest festival compartint aquesta secció i bueno, amb cineastes que per mi han estat molt referents, no? I ja està, o sigui, amb això ens conformem.
A Romeria, Simón ha volgut transmetre la història sobre diverses generacions que creia convenient saber. Ho fa a través d'un alter ego seu, la Marina, que interpreta la debutant Llúcia García Torres, una nena adoptada des de petita que viatja a Vigo per a trobar-se per primera vegada a conèixer la família del seu pare biològic. A partir de les trobades amb els seus oncles, tiets, cosins i avis, la jove intentarà reconstruir el relat dels seus pares.
Quan em vaig adonar que no només era la meva història, no? Que era una cosa que toca molta gent i que pues, una mica per el dolor que provoca, pues, tot el tema del SIDA, per el tabú també de l'heroïna, el SIDA, no? O sigui, són històries que, bueno, pues que a les famílies els hi ha costat pair en general, no? I que han portat una mica com a intentar enterrar set records, no? I bueno, una gestió com difícil de la memòria, que crec que ha fet que no en parlem gaire, no?
Carla Simón es postula com una de les grans favorites a endur-se una Palma d'Or, que s'entregarà aquest dissabte a Canes.
El Club Patinatge Artístic Olot disposat a conquerir l'or europeu. Aquest cap de setmana celebra el Campionat Continental de Grups de Showgran a Saragossa. Les patinadores venen de dos campionats on no han aconseguit els resultats esperats.
El Club Patinatge Artístic Olot torna a la competició oficial aquest cap de setmana amb el Campionat Europeu de Grups de Showgran. I és que les patinadores tenen molts reptes al davant per aquest campionat. El primer, reconquerir Europa i tornar a quedar en la primera posició, igual que ho van fer l'any passat. El segon, portar el ball a l'excel·lència i aconseguir l'or per davant al CPA Girona, que ha quedat primer en el català i l'espanyol. Cibull és la proposta d'aquesta temporada, que es veurà per primera vegada per tota Europa. El coreògraf Ricard Planyol explica que les patinadores estan fent un esforç enorme per polir els detalls de cara a aquest europeu.
La veritat és que ara està en un dels millors moments de la temporada. Sempre tots els inicis són una mica complicats perquè tots els equips arriben, doncs, una mica verds, diguem-ho d'aquesta manera, perquè la coreografia, bueno, està molt acabada d'elaborar, no? Aleshores, ara ja és un treball molt més precís, amb buscant molt més el detall en moltes coses, i també amb la seguretat, sobretot amb el tema de la seguretat, i que elles ja se l'han fet seva, la coreografia.
Aquest any a l'Europeu hi participaran 10 equips i el CPA Olot sortirà últim, per tant serà un petit avantatge per les de Ricard Planyol. El grup de Sobran serà l'únic representant del club, ja que els altres equips no van aconseguir la classificació necessària per a poder-hi participar.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
A Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, la secadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otivat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otivat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un mes de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Tiu, tiu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Ulleres noves, carinyo. Estàs molt guapo.
Tu sí que ho estàs. I ara et veig millor gràcies als nous progressius Varilux de visió dinàmica. I a més, si ho fas per vista òptica, tens la possibilitat d'anar a Nova York.
Que fort! I digue'm, com és de dinàmica aquesta nova visió?
Tant com vulguis, amb lo bé que et veig.
A Vista Òptica sortegem 5 viatges a Nova York fins al 31 de juliol. Aprofita-ho! Vista Òptica Olot, al carrer Sant Esteve 27.
Mimètica a Fluvià Òptics.
la lent progressiva de major nivell de personalització existent, amb confecció de mapa visual individualitzat amb realitat virtual. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sants.
El Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot uneixen esforços per reclamar que CaixaBank no vengui 23 pisos de la ciutat. L'entitat bancària ha anunciat la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer i això vol dir que hauran de deixar aquest immoble.
Els veïns s'han manifestat aquest dijous a la tarda davant l'Ajuntament i posteriorment han presentat les seves preocupacions al ple municipal. La moció presentada per la CUP i encapçalada per membres del sindicat ha estat aprovada amb el suport majoritari de tots els grups.
Escoltem a dos dels afectats.
Que no volen tenir-ho més per lloguer. I, o sigui, estem en una situació que no, jo no vull invertir aquests diners, perquè no em semblen raonables per un pis que no està en gaire bon estat.
Si no, tothom podem arribar a comprar, no arribem a comprar un pis. Volem, el que defensem és volem un vivenda públic, un vivenda digna per tothom.
El tema ha arribat al ple de l'Ajuntament i un dels regidors més contundents ha estat el d'habitatge. Escoltem a Jordi Güell.
El que m'ha vingut una mica al cap és que estem parlant d'habitatges, per rere dels habitatges ja no hi ha projectes de vida. No? I el fet de perdre i de trobar-se en aquesta situació són projectes de vida que corren el risc d'estroncar-se.
Olot apostarà per la seguretat privada per vigilar equipaments municipals.
Un vigilant de nit s'ocuparà d'aquest servei que serà addicional a la policia municipal. El desig de l'equip de govern de l'Ajuntament seria posar en marxa el servei a partir de les festes d'altura. En la modificació de crèdit aprovada en el ple d'aquest dijous s'ha acordat destinar 132.000 euros en temes de seguretat.
Una persona de vigilància amb un cotxe que es pugui fer càrrec a les nits de vigilar els diferents espais i edificis municipals. D'aquesta manera deslliurem quan sonen alarmes, quan hi ha algun tipus de situació en aquests establiments, doncs alliberem la policia, que recurrentment doncs, hi ha d'anar, a vegades per temes de falses alarmes, a vegades per d'altres temes, no? I aquesta persona podrà ocupar-se d'aquesta feina, aquest vigilant, i a més doncs, també fent-ho també doncs, tindrem uns ulls més passejant i movent-se per la ciutat.
La policia local de Ripoll engegarà dilluns una nova campanya per controlar els vehicles de mobilitat personal.
Durant tota la setmana, els agents duran a terme controls de les vies amb més densitat, com és el cas del centre de la vila. L'actuació es desplega coordinadament amb el Servei Català de Trànsit amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa, especialment dels conductors de patinets elèctrics.
El cap de la policia local és Francesc Campaio.
Històricament, el que passa és que també hem reduït molt les infraccions perquè hem fet molta vigilància de paisà. I ens dediquem amb agents de paisà, doncs sobretot a les tardes, a vigilar els patinets que circulen pel casc antic. I la denúncia són 200 euros a pagar 100 i nosaltres el diumenge al vespre hem de donar compte al Servei Català de totes les infraccions que hem detectat i totes les que hem sancionat.
L'Ajuntament d'Olot destina 200.000 euros més al projecte de regeneració del nucli antic.
Itziar González i el seu equip estan preparant aquests dies la documentació per presentar el Pla de Barris de la Generalitat. L'objectiu, segons l'alcalde d'Olot, és presentar una memòria tan atractiva com sigui possible per poder optar al màxim de finançament de la Generalitat per executar el projecte.
I en l'apartat cultural, Carla Simón opta a la Palma d'Or a Canes.
La directora Criada a la Garrotxa presenta Romeria, el seu tercer film. La cineasta tanca la trilogia familiar autobiogràfica amb aquesta pel·lícula que se centra en la història de moltes famílies trencades pel tabú de la sida i el consum de drogues.
Per nosaltres és un honor absolut estar aquí. No, també una cosa nova, perquè les altres dues pel·lícules s'havien estrenat a Berlín i de sobte bueno, és un honor estar a la secció oficial d'aquest festival compartint aquesta secció i bueno, amb cineastes que per mi han estat molt referents, no? I ja està, o sigui, amb això ens conformem.
I aquest cap de setmana serà especial per en Guifré i la Guinadell. Són els gegants de Ripoll que tornaran a sortir vestits de gala aquest cap de setmana per celebrar el seu 80è aniversari.
La Cercavila, l'exposició retrospectiva, l'acompanyament dels antics grallers o la sardana en honor a les 8 dècades d'història són tan sols una part d'un programa festiu de dissabte i que continuarà diumenge, on, entre d'altres, es comptarà amb la participació de 14 colles geganteres.
Escoltem la Iolanda Fernández, membre de la colla gegantera.
Ja comencem amb una cercavila que ens tornarà a portar fins a l'església de Sant Pere, on estem muntant una exposició amb fotografies i amb diferents coses de tots aquests anys que hem pogut recopilar dels gegants.
40 anys després, les Ribes de Freser tornarà a ser la seu de la Jornada d'Arxivers de Catalunya. El municipi de la Vall va acollir-la l'any 1987, una diada molt especial que es tornarà a reviure aquest dissabte. Ens ho explica l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
És un orgull com a poble, com a Vall, jo crec que també com a comarca, no? Perquè l'ofici d'arxiver és un ofici molt antic, és un ofici molt preuat, és un ofici que ara, amb tot aquest esdevenir tecnològic, sembla que ens hagi quedat doncs, amb un raconet o més aïllat de la realitat, però realment l'arxivística doncs, és una font important de coneixement i també de practicitat al dia a dia.
Doncs mira, buscant els arxius potser podríem saber d'on ve la història que ara us expliquem, la història del piano de l'escola Salesiana. El centre conserva un piano del qual no es coneix ben bé ni l'origen ni la data exacta de la fabricació, però que formava part, sembla, del dia a dia dels alumnes del centre dels últims 70 anys fins a entrada a la dècada dels anys 80, quan es va tancar definitivament el teatre per no poder complir amb la normativa.
Avui traurem la pols a la història que amaga aquest instrument i el que queda darrere les portes d'una part de l'edifici poc conegut avui.
En Ramon Bosch és titular de l'escola Salesiana.
Per tant, aquests elements eren uns elements educatius bàsics de totes les escoles salesianes. El que passa que després, doncs, també amb el temps, aquestes coses doncs, també van evolucionant. I dins del teatre, com que encara no hi havia la música enllatada com hi ha ara, doncs el piano era un element molt, molt important per les... Es feien sarsueles o es feien pastorets, per exemple, i ara parlava amb una persona precisament que havia vingut als pastorets que s'havien celebrat aquí, també aquí a l'escola, i feien servir el piano i violí.
La Fundació RCR Bunca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa publiquen un llibre amb fotografies de Pep Sau.
El llibre és un homenatge i un reconeixement a la tasca fotogràfica, però també ambiental, que va fent Pep durant anys. El llibre es titula Atmosferes, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i s'ha presentat recentment.
Escoltem en Xavier Puig, és el coordinador d'Espais Naturals de Protecció Especial de les Comarques de Girona.
Sabem que feia imatges molt, molt especials i, per tant, la primera empremta que s'ha d'esmentar és, sens dubte, el llegat que ens deixa almenys en el parc, a tota la comarca pel seu treball, però en el parc aquestes imatges tan especials, tan diferents, i més enllà d'això ens deixa una empremta de company i amic.
Anem als esports. 4 equips garrotxins jugaran el play-off per pujar de categoria.
El Bosetos que ho farà contra el Fornells en aquesta primera eliminatòria per pujar primera catalana. Sant Pere Martí, Ustoles i Valldemàs lluitaran per una plaça a tercera catalana. El tècnic del Bosetos, que és Fran Dorca.
Va que bé, t'acumula, t'enfonsa, intenta ficar-te moltes pilotes a l'àrea. Res, m'espero això, m'espero un partit molt complicat, sobretot... ells juguen a casa i suposo que voldran treure si poden guanyar més que empatar i res, això m'espero un equip molt potent, per mi és un dels millors equips, sobretot a nivell de joc i d'intensitat i res, m'espero això, un Fornells en la seva millor versió.
El Club Patinatge Artístic Olot disposat a conquerir l'or europeu. Aquest cap de setmana celebra el Campionat Continental de Grups de Showgran a Saragossa.
Les patinadores venen de dos campionats on no han aconseguit els resultats esperats.
Per això s'han dedicat a polir detalls, ho diu Ricard Planiel.
La veritat és que ara està en un dels millors moments de la temporada. Sempre tots els inicis són una mica complicats perquè tots els equips arriben doncs, una mica verds, diguem-ho d'aquesta manera, perquè la coreografia bueno, està molt acabada d'elaborar. No? Aleshores, ara ja és un treball molt més precís, amb buscant molt més el detall en moltes coses, i també amb la seguretat, sobretot amb el tema de la seguretat, i que elles ja se l'han fet seva de la coreografia.
El torneig de futbol sala de la Vall de Ribes arriba enguany a la quarta edició.
La Ribes League començarà dilluns que ve i s'allargarà fins al 28 de juny. El torneig comptarà amb 12 equips masculins i 4 de femenins que jugaran els partits de dilluns a divendres. A més, la Ribes League serà l'encarregada d'obrir la temporada de tornejos d'estiu al Ripollès.
Un dels organitzadors és en Xavi Ribes.
La quarta edició que tornem a fer del torneig amb normes de la Ribes League, són similars a la Kings League, però ens hem inventat així alguna. Crec que amb les normes que tenim ens quedem, que van ser xules, van ser ni molt decisives per l'equip, però molt per disfrutar molt amb el públic, per tant ens quedem amb aquestes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Junts vota contra el text d'aliança sobre el vel islàmic, però veu bé prohibir-lo a l'escola.
Junts exposa al Parlament el rebuig a l'ús de mocadors integrals en espais públics, però retreu a Sílvia Oriols que porti odi en lloc de solució.
Maniobra del Partit Popular per dilatar la llei d'amnistia. Demana al Tribunal Constitucional que en suspengui les deliberacions.
La petició dels populars no alterarà els plans dels magistrats, que preveuen rebutjar el recurs del Partit Popular i avalar la norma a finals de juny.
El PSOE proposa pujar els impostos als habitatges buits.
Els socialistes registren una proposició de llei per al lloguer assequible i suma aquesta mesura les que s'han de denunciar fa 5 mesos.
Els diagnòstics de trastorn límit de la personalitat pugen un 60% en 12 anys a Catalunya.
Els canvis en els mètodes diagnòstics han fet que aflorin més casos d'aquesta patologia mental greu que provoca un profund malestar emocional en els pacients amb canvis d'humor extrems i una impulsivitat molt pronunciada.
Trump escala el conflicte amb Harvard i ara li prohibeix matricular estudiants estrangers.
El Departament de Seguretat Nacional acusa la universitat de fomentar la violència, l'antisemitisme i la conducta proterrorista per part dels estudiants.
Aliats històrics d'Israel es distancien d'un Netanyahu cada vegada més aïllat.
Diversos països de la Unió Europea demanen anar més enllà en la revisió de l'acord d'associació amb Israel davant la crisi humanitària a Gaza.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Tres minuts, tres quarts de nou, previsió del temps per avui i pel cap de setmana. Dani Ramírez.
Avui aquest divendres ens portarà menys inestabilitat atmosfèrica, més sol i menys ruixats. Hi van caure 14 litres, especialment matinada matí. La tarda va repetir a Santa Coloma de Farners o 18 a la Bisbal d'Empordà, al voltant dels 20 litres la zona de Blanes. Doncs bé, avui preveiem algun ruixat de tarda, sobretot cap a la Selva, no ho descartem, a Osona, Lluçanès, quatre gotes a la Garrotxa, prop del Montseny, Guilleries, sobretot en aquest sector. Seria a partir de les 4, 5, 6 de la tarda. Poca cosa tot plegat. La temperatura una mica més alta. Per tant, màximes de 22 a 25 graus, ben bé, puntualment arribant als 26. I tot això en un dia globalment assolellat amb aquestes nuvolades de tarda que poden donar doncs, 4 trons, sobretot, com dèiem, a la comarca de la Selva. Dissabte, un dia marcat també pel sol, boirines al matí, no hi haurà pràcticament boira, potser cap a Osona, i la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27, un ambient preestiuenc pràcticament, però d'altra banda, temperatura normal el mes de maig, ja la segona quinzena. A la tarda podria caure alguna gotellada cap a les Guilleries o Coll de Cabra, però molt, molt poca cosa, realment la possibilitat és força baixa. I diumenge segueix aquest ambient de sol, de 4 nuvolades a la tarda, però pràcticament sense precipitació, potser algun ruixat al Pirineu més oriental. I dilluns també, algun ruixat de tarda cap al Ripollès, Cerdanya, poca cosa, tot plegat. En definitiva, que la temperatura doncs, sembla que ha tocat fons, sembla que es anirà recuperant els propers dies, i això sí, ja anunciem que cap al dia 28-29, a partir de dimarts, dimecres, dijous, de la setmana vinent, ens ve una important pujada de temperatura. Veurem si serà una onada de calor, però podríem superar els 30 o 32 graus de temperatura màxima en un ambient ja totalment estiuenc.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Minuts més.
23, 24 i 25 de maig, a Sant Jaume de Llierca torna el Festival Meandre. Un festival comunitari que gira entorn la pau, la vida i el territori, tant pels grans com pels petits. Amb tallers, debats, concerts, DJs, activitats familiars, artesania, construcció amb fibres vegetals, danses, corals i molt més. Vine a reflexionar, compartir i transformar des de la ruralitat. Més informació a festivalmeandre.cat.
Ara anem a Sant Jaume de Llierca, on aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festival Meandre. Aquest any amb un tema, amb un denominador comú, que és la pau, en un moment que és tan i tan necessària. A aquesta hora saludem l'Esther Roca, que és membre del col·lectiu organitzador. Què tal, Esther? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta el Festival Meandre d'enguany?
Pues es presenta fantàstic i amb moltes coses precioses. Té la pinta de ser una experiència molt genial per totes.
Jo comentava que la pau és l'eix conductor. Trobar elements que ens aportin cap a la pau és l'element conductor del Meandre d'enguany. Què heu preparat? Com ens hem d'imaginar el festival d'enguany?
Sí, curiosament, el Festival Meandre, com que es programen totes les propostes que van emergint, no?, de la gent del territori, al veure totes les propostes juntes ens vam donar compte que hi havia una línia molt clara sobre la pau, no? Llavors, tant divendres i sabte com diumenge hi ha diferents activitats en relació a aquest tema, no? Des de la Convenció Social de la Pau, a la xerrada, bueno, la xerrada de la, bueno, sí, com dir-ho, la desobediència civil no violenta, no? Fins i tot també l'enterrament digne, no? Com morir en pau, les danses de la pau i unes corals que cantaran una cançó a favor de la pau a Palestina. Llavors tot això amb altres activitats que es vinculen amb el territori, no? Perquè el Meandre és molt divers, hi ha molta programació, pues, fa un programa molt complet.
De fet, el Meandre d'enguany arriba en un moment clau en què la pau trontolla, no?
Sí, i ahir realment ens reflexionem, no?, si podem estar en pau a dins, no?, per més violència que pugui de fora, i com podem anar parant la violència, no?, i reconduint, no?, els comportaments socials cap a una bona convivència plena, no? Hi ha guerra a molts llocs del món i al mateix temps també hi ha moltes violències en moltes societats. Llavors, veure, no?, com podem col·laborar a viure més alineats.
Mm-hmm. Esther, tothom pot participar-hi?
Sí, totes les activitats són gratuïtes. Hi ha activitats per nens, per adults, hi ha des de xerrades, en quan ha sortit la iniciativa de la màgia del teu llibre obert, on passaran totes coses relacionades amb llibres, presentacions, escriptura, i també hi ha la construcció d'una cúpula de Ballaner que es quedarà a l'espai, i després amb enfiladeres es crearà un lloc on els nens i la gent del poble, qui vingui de fora, ho podrà fer servir. Sí, és molt afí a tothom i és obert a tothom.
Molt bé, doncs Esther Roca, membre de l'organització del Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca. De fet, una de les qüestions que potser cal posar més en valor és la gran capacitat humana que hi ha a l'hora d'organitzar esdeveniments d'aquestes característiques. Hi ha esdeveniments que uneixen, oi?
Sí, justament aquest, que el fem tot és un lloc molt de voluntari, de passió i d'il·lusió, amb unes 54 persones que cada una pues va cobrint una de les parts del festival, i llavors totes les festes s'ajunten, pues fa que el festival sigui més un festival, que sigui un procés viu que dura tot l'any, que aprenguem a conviure conjuntament, que ens hi posem totes juntes, no? I entenem la diversitat i la diferència, i també pues la resolem.
I tant que sí. Esther Roca, gràcies. Una abraçada gran. Que tingueu un bon festival. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura. We'll be right back.
I el cap de setmana Ripoll ve marcat per la commemoració del 80è aniversari d'en Guifré i la Guinadella, els seus gegants. La cercavila, l'exposició retrospectiva, l'acompanyament dels antics grallers o la sardana en honor a les 8 dècades d'història són tan sols una part del programa d'actes que durarà tot el cap de setmana. Laura Segú.
Aquest cap de setmana els gegants de Ripoll es vesteixen novament de gala després de la celebració dels 80 anys en el marc de la Festa Major de Sant Udal. Una gran posada en escena després de la seva restauració en què en Guifré i la Guinadell han recuperat, entre altres, el seu color original. Ara la colla gegantera presenta el programa oficial dels actes commemoratius d'aquest mes. Dissabte hi haurà una cercavila inaugural, seguidament inauguració de l'exposició 80 anys de vida. A destacar que després de més de 10 anys els antics grallers que hi havia a Ripoll es tornaran a reunir per aquesta celebració tan emotiva. Yolanda Fernández és membre de la colla gegantera.
Ja comencem amb una cercavila que ens tornarà a portar fins a l'església de Sant Pere, on estem muntant una exposició amb fotografies i amb diferents coses de tots aquests anys que hem pogut recopilar dels gegants.
En Lluís Pérez és el president de l'associació.
Es van penjar anuncis i tal perquè tothom que hagués format part i volgués participar doncs tenia la porta oberta, així que hem aconseguit uns quants doncs que sí que s'han mostrat voluntaris per fer-ho i dissabte doncs, de manera potser exclusiva, per dir-ho així, perquè no vol dir un futur a la parada, però almenys dissabte sí que ens acompanyaran. Uh-huh. I també, a més, agrair també als graders de Can de Bano, que també estan a la cercavila, perquè així tota la cercavila, en diversos punts, a part dels tabalers també dels diables, on hi hagi música.
Ho complementaran la cercavila i audició de sardanes, on s'estrenarà la sardana commemorativa Els gegants de Ripoll han fet 80 anys, composta per Josep Antoni López. Per tancar aquestes dues jornades de celebració tindrà lloc l'espectacle La Rebuda Comtal a la plaça Batoliva, on els gegants rebran diferents amics que els han acompanyat al llarg del temps, on oferiran el seu ball propi a càrrec de la cobla El Sol de Banyuls. Diumenge continuarà la festa amb la novena trobada de gegants al moment de l'esclat de festa, amb la participació de 14 gegants arreu de Catalunya. Aquest 80è aniversari dels gegants de Ripoll és molt més que una commemoració. És un homenatge a la memòria col·lectiva, a la tradició i a totes les generacions que han fet possible que en Guifré i la Guinadell continuïn sent un símbol d'identitat i orgull per Ripoll.
I 40 anys després, Ribes de Freser tornarà a ser la seu de la Jornada d'Arxivers de Catalunya. De fet, ja ho va ser l'any 1987, Paula Sayago.
Amb la visita al balneari de Montagut, l'Associació d'Arxivers de Catalunya podrà recordar com va ser la primera jornada d'arxivística de Catalunya, que va tenir lloc a Ribes al maig de 1987. Posteriorment, els assistents s'endinsaran al municipi amb una visita guiada per tots els racons de l'indret de la vall. Tot això i molt més conforma la programació de la Jornada d'Arxivística d'enguany, que torna a Ribes per celebrar els 40 anys de l'associació. Per festejar l'efemèride de l'entitat, ha programat una jornada plena d'activitats que es concentraran aquest dissabte al Teatre Municipal. Escoltem a l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume.
És un orgull com a poble, com a vall, jo crec que també com a comarca, no? Perquè l'ofici d'arxiver és un ofici molt antic, és un ofici molt preuat, és un ofici que ara, amb tot aquest esdevenir tecnològic, sembla que ens hagi quedat doncs, amb un raconet o més aïllat de la realitat, però realment l'arxivística doncs, és una font important de coneixement i també de practicitat al dia a dia. Tots acabem a l'arxiu a buscar coses i necessitem arxius i per tant necessitem aquesta gent que faci aquesta feina. És una feina molt curosa, amb un terreny molt especial, i que ens diguessin que, bueno, que si els hi cedíem els espais per poder fer aquest 40è congrés, tenint en compte que ja havien fet el primer aquí a Ribes, doncs la veritat és que és un orgull.
Per celebrar, però també per fer balanç d'aquestes 4 dècades de professió, per reflexionar sobre el futur i com cal entomar els canvis que afecten l'arxivística, l'associació començarà la jornada a les 9 del matí per poder donar continuïtat a propostes que s'allargaran fins a la mitjanit.
Ens quedem a la Vall de Ribes perquè el torneig de futbol sala de la Vall arriba en guanyar la 4ª edició. La Ribes League, que començarà dilluns que ve, s'allargarà fins al 28 de juny. El torneig comptarà amb 12 equips masculins i 4 de femenins que jugaran els partits de dilluns fins a divendres. A més, la Ribes League serà l'encarregada d'obrir la temporada de tornejos d'estiu al Ripollès. Ens ho explica Marc Enroura.
La Ribes League, el torneig de futbol sala de la Vall de Ribes, torna a engegar motors la setmana que ve. Enguany el torneig arriba a la quarta edició, que es disputarà al pavelló de Ribes de Freser des del 26 de maig fins al 28 de juny. La Ribes League pren el seu nom de la Kings League, una competició de futbol amb normes i cartes que incentiven el dinamisme del joc. En parla l'organitzador del torneig, Xavi Ribes.
La quarta edició que tornem a fer del torneig amb normes de la Ribes League, que són similars a la Kings League, però ens n'hem inventat així alguna. Crec que amb les normes que tenim ens quedem, que van ser xules, van ser ni molt decisives per a l'equip, però molt per disfrutar molt amb el públic, per tant ens quedem amb aquestes.
La quarta edició del torneig comptarà amb 12 equips masculins i 4 de femenins. En el cas de la categoria masculina es faran dos grups de 6 equips i una fase final. Pel que fa a la femenina, l'equip campió es determinarà per mitjà d'un format semblant al que es feia servir anteriorment en competicions europees.
L'equip masculí, com que són 12, farem dos grups de 6 i 6, on juguen entre ells. Després fan quarts de final, vull dir, del grup A contra el grup B, després semis i finals. I les noies, com que són quatre, fem anada i tornada, tipus Champions. No? Fan anada i tornada i després fan semifinals i finals.
La Ribes League és l'encarregada d'obrir la temporada de tornejos d'estiu al Ripollès. Des de l'organització expliquen que volen fer-se un nom i que la decisió de fer-ho en aquestes dates és per ser un sinònim de l'arribada de l'estiu.
Tornejos aquí que al final nosaltres juguem al futbol i també ens apuntem als altres, vull dir que no és cap concurs de qui el fa millor, qui té més nom, sinó que volem ser un referent també i bueno, ens volem posar els primers de dates, ens volem posar els primers de dates, perquè tot just ara s'acaben d'acabar les lligues, sé que encara hi ha play-off pel mig i tal que fem, però bueno, som els primers i això vol dir que comença l'estiu i som els primers de tornejos de l'estiu.
Els partits de la Ribes League es jugaran de dilluns a divendres. Cada dia hi haurà 3 partits, un a les 8, el segon a les 9 i el tercer a les 10. El guanyador i el segon classificat de cada categoria tindran un premi econòmic. Entre mig del torneig hi haurà una setmana d'aturada per la festa petita de Ribes de Freser.
Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.